Ràdio Estel.
Amigues, amics, bona nit. Són les 8 i 5 minuts. Comença el punt ORG. Tots volem viure en un món millor, però ben pocs estem disposats a canviar les nostres vides per aconseguir-ho. I tu, a quin dels dos bàndols pertanys? La vaga general del passat dijous 29 de març va ser viscuda pel govern central des de la més absoluta tranquil·litat. L'amenaça d'aturar el país durant 24 hores no els va fer tremolar el pols en cap moment. Tant és així que dies abans el mateix president Mariano Rajoy va dir paraules textuals que li semblava molt bé que s'organitzés. Només va demanar als treballadors que no volguessin fer vaga que se'ls respectés la decisió. I això és tot. La vida política va seguir als despatxos, aliena als fets del carrer. I si amb la reforma laboral no n'havíem tingut prou, l'endemà de la vaga se'ns presenten els pressupostos amb una retallada de 27.300 milions. Em pregunto si es va decidir fer l'anunci aquest dia precisament perquè era el dia després de les protestes i, per tant, un moment ideal perquè el govern donés un nou cop d'autoritat i deixés ben clar que les decisions no les prenem nosaltres i que cap vaga els farà canviar d'opinió. Hem d'entendre que les vagues, les manifestacions, les protestes massives formen part del sistema. En altres paraules, aquesta estructura política, econòmica i social que ens governa té un espai creat intencionadament perquè nosaltres expressem el nostre malestar i aquest no sigui tingut en compte pel poder. No oblidem que els sindicats reben ajuts dels governs. Cap manifestació canvia el món, i menys encara si el sistema polític l'accepta, com va passar amb la vaga de dijous passat, a no ser que la manifestació derivi en una lluita constant. Tot plegat ens ha de fer reflexionar. I hem d'entendre que la relació entre poder i ciutadania existeix en una única direcció, des de dalt fins a baix. Així que si volem construir un món millor, no és qüestió de fer-ho enfrontant-nos al poder, perquè aquest ja ens espera i té les eines per vèncer-nos. El que hem de fer és ignorar-lo i agafar-nos els models de vida alternatius. Sostenibilitat, responsabilitat, respecte, ecologia, col·lectivisme, llibertat, cooperació... Tots aquests són valors que el sistema no contempla, però que els models alternatius per canviar el món ja han creat. Així que t'apuntes a seguir-los? Amigues, amics, som al Punt ORG, l'únic programa d'acció ciutadana i canvi social de la ràdio, que a més està microfinançat per l'audiència oferint models alternatius de vida, com bé saps, per canviar el món a partir de les petites accions diàries. Vols sumar-te a la família del Punt ORG? Doncs ens trobaràs al Facebook i al nostre blog atenció.org.org. I si a més a més doncs vols contribuir amb una donació, .org.org/donatius, allà hi trobaràs el número del compte corrent obert del programa. De moment, podem dir que la Mariona, el Joan, la Montserrat, Marisol, Maria del Mar, Esteve, Rosa, José Miguel, Joan, Mònica, Ginet, Nina, Elisabet, Albert, Òscar, Eulàlia, Clàudia, Bernardo, Teresa, Néstor, Maria, Paco, Laura, Margarita, Prieto, Josep Maria, Maria, Jordi, Alfred, Nina, Alfred un altre cop i Alfons són alguns dels noms de les persones que han posat els seus diners per ajudar-nos en el finançament del programa. Petites quantitats. A tots ells i a molts d'altres noms que recordarem més endavant, doncs els donem les gràcies per la seva solidaritat i per l'interès en aquest espai de ràdio. I també ens agradarà molt si entreu al Facebook del programa, que és facebook.com/.org, i feu clic allà on diu m'agrada. I avui, com cada setmana, els amics d'Orgànic, consells pel consum responsable i canvi d'hàbits en el model nutricional, el Fede Kufer i la seva secció d'esports i pau, l'Enric Tintoré, amb el seu espai d'espiritualitat, la Maria Sierra, i recordarem que els dies 23, 24 i 25 d'abril, Barcelona és capital mundial de la pau en el primer congrés internacional edificar la pau al segle XXI. I atenció, perquè d'aquí una estona conversarem amb el comissari Joan Miquel Capell dels Mossos d'Esquadra sobre els incidents del passat 29 de març, durant les manifestacions de la vaga. Tot això des d'ara i fins a les 9 del vespre amb el Mario Ramírez de les Vies de So i qui us parla, el meu nom, Joan Ortiz.
Punt ORG, canvi social i acció ciutadana.
Esports i pau amb Fede Kufer, bona nit.
Molt bona nit.
Que m'imagino, Fede, de vacances, no o no?
Doncs sí, començant les vacances. Per
home, la gent que us dediqueu a la docència teniu aquesta sort que també us les mereixeu, eh?
Merci, merci.
D'altra banda, sigui dit. Escolta'm, Fede, va, t'escoltem quan vulguis.
Aquest cap de setmana, a la primera divisió anglesa de futbol, l'Aston Villa va perdre contra el Chelsea per 2-4. Va ser un partit memorable, un d'aquells dies que els jugadors i els aficionats no obliden. I no pels gols o pel joc desplegat. Especialment no oblidarà un jugador, Parlem d'Istylian Petrov, el jugador búlgar i capità de l'Aston Villa, que fa poc més d'una setmana sap que haurà de lliurar una dura batalla contra la maleïda leucèmia i per aquest motiu ha hagut de deixar la pràctica esportiva. Sap que la batalla contra el càncer és el partit de la seva vida i segurament també ho sabia, però des d'aquest dissabte sap més que mai que no caminarà sol. Increïble i emotiva l'ovació que va rebre pels aficionats de l'Aston Villa i del Chelsea abans de començar el partit. En declaracions posteriors es va veure a un Petrov emocionat, però amb més força que mai per començar la lluita per la vida. Ens encanta veure aquests missatges de solidaritat a l'esport d'elit. Darrerament ho hem vist amb els casos de l'Avi al Barça, que està pendent d'un trasplantament de fetge, o amb el jugador del Bolton Wanderers a Anglaterra, Fabrice Muamba, que va estar mort durant 78 minuts després de desplomar-se al terreny de joc a causa d'una parada cardíaca en un partit de la Copa Anglesa. Muamba, per sort, s'està recuperant miraculosament. Aquests missatges de solidaritat tenen molt valor, i més en un món tan competitiu com el futbol d'elit. Els guanyadors del partit del dissabte van ser Petrov i tots aquells que pateixen malalties greus com el càncer i també el futbol i l'esport en general. Avui sí que podem dir visca el futbol i l'esport. Els missatges de solidaritat i de suport no es redueixen només en el món del futbol i de l'esport d'elit. Fa dos diumenges es va celebrar la Marató de Barcelona, 42,195 quilòmetres, 42.195 metres, una barbaritat. Un repte pels milers d'aficionats que van tenir la determinació d'arribar fins al final. I entre aquests aficionats va destacar la presència de dos pares de família que tenien com a repte recaptar diners per cada quilòmetre realitzat i fer una donació a una residència de nens amb càncer. Parlem de dos pares de família que, per sort, no es veuen afectats per aquesta terrible malaltia. Però, com deien a una entrevista al periòdico del 24 de març, consideren que ho han de fer per obligació i no només quan toca. Aquestes iniciatives solidàries en el món de l'esport són un exemple per a tots nosaltres. És allò que ens agrada veure en el món de l'esport, un vehicle, una eina més que tenim per educar en valors i actuar solidàriament.
M'agrada això que diguin que no quan s'ha de fer, sinó...
Exacte, per obligació, no quan tenim el problema, sinó mira, perquè ho sentim i creiem que és el que s'ha de fer.
I aquesta és la veritable solidaritat, fer les coses sense voler rebre res a canvi, fins i tot quan no toca, no?
Exacte.
Doncs molt bé, moltes gràcies, Fede.
Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
Bona nit i bona Setmana Santa.
Molt bona nit.
Adéu.
UNO-RG, amb Joan Ortiz.
Amics, nosaltres entrem en matèria. El passat dia 29 de març va haver-hi vaga general. Tots ho sabem, també vam saber en què van fer més èmfasi els mitjans de comunicació i en què menys. Nosaltres el que hem fet avui ha estat convidar el comissari Joan Miquel Capell, qui és cap de Comissaria General Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació, per valorar una mica com va anar la jornada. Així que, sense més, el saludem. Comissari Capell, bona nit.
Molt bona nit a tots vostès i gràcies per convidar-nos.
Comissari Capell, què tal, com està?
Molt bé, molt content d'estar aquí amb tots vostès.
I nosaltres de que hi estigui perquè cada cop que hi ha una manifestació es veuen unes imatges, segur que n'hi ha d'altres que també es poden ensenyar, i a mi m'agradaria que, donat que les xarxes socials estan mostrant una banda, puguem saber també quina és l'altra. I li seré franc, preguntes que tampoc entenem nosaltres, també m'agradaria fer-li. Però m'agradaria començar per la qüestió dels vàndals. Qui són? S'han identificat?
Bé, vostè parla dels vàndals, jo parlo dels delinqüents. Nosaltres vàrem presentar en el cap de setmana passat 79 persones davant dels jutges com a presumptes delinqüents de l'activitat criminal que va comportar unes destrosses, uns aldarulls a la ciutat de Barcelona durant el dia 29, i aquestes persones, els jutges han pres les determinacions d'ingressar-los a presó, de ficar-los una fiança o de posar-los en llibertat i el dia del judici determinaran la seva culpabilitat o no. Per tant, jo el que dic és que el dia de la vaga les persones que es van manifestar amb tranquil·litat i amb pacífica convivència i harmonia van fer el que tocava, les persones que van voler treballar van treballar i els delinqüents van fer els delictes i la policia doncs, vam treballar i els vam agafar a uns quants, oi?
No li deia perquè realment és preocupant veure com aquests actes comencen a extendre's i no és una novetat a la ciutat de Barcelona, no és la primera vegada que passa, però fa 5 anys tampoc passava, és a dir, ha vingut creixent això.
Miri, jo el que he notat, i en els meus... Jo porto 29 anys a la policia, però des del 2005 i 6 i 7 vaig tenir l'honor de ser el cap dels Mossos d'Esquadra a Barcelona i vaig poder viure i he pogut viure esdeveniments similars amb trencadisses molt importants.
Quin any ha dit, perdó?
Des del 2005. Des de l'1 de novembre sí. Fins al 2008 ja vaig viure celebracions d'un equip de futbol d'aquesta ciutat que guanya moltes coses i tot sovint, eh? I que amb motiu d'aquesta celebració, al mig de la massa de gent que celebra, s'amaguen una sèrie de persones que volen fer delictes, que volen fer malifetes i que utilitzen la massa per mantenir el seu anonimat. Però això ha passat amb esdeveniments esportius, amb manifestacions, o ha passat amb altres tipus d'actes on la massa li ha provocat aquesta sensació de que quedarà impune la conducta violenta o agressiva de la persona. Quina diferència estic notant ara? Doncs que vostès als mitjans es estan donant més importància, atès que, per sort, una càmera de televisió ha pogut gravar uns aldarulls que són importants a l'estació de Sants, altres aldarulls que s'han vist a la ciutat de Barcelona i que els mitjans li han donat ressò, no només nacional, sinó mundial, i que ningú em demana ni em pregunta què ha passat amb els 46 Mossos ferits, amb el que té la clavícula trencada, el dit trencat, la ròtula trencada, perquè en el 2005 i 6 i 7, quan s'han trencat policies, no hem tingut aquest ressò que tenim ara. I jo crec que és una cosa que està canviant molt, que la ciutadania ja està una miqueta farta d'aquesta violència gratuïta contra la policia i ara, aquest cop, contra també els propis ciutadans. Han pogut constatar la violència per violència a l'estació de Sants o la violència per violència contra l'Starbucks Café. I això, que ha pogut i ha sigut palès, a mi em dona la sensació que les coses estan girant per cada cop demanar a la gent més respecte a les normes i més respecte a l'ordre.
Malgrat tot, evidentment no ho justifica, eh? No ho justifica perquè la violència mai queda justificada, però ho explica el fet de pensar que vivim en un estat d'absoluta violència estructural, diguéssim, no? És a dir, quan un es fixa en el número de desnonaments que hi ha, de 5.800, deien, no?, el 2011, de com segueix incrementant l'atur, li pregunto com a resposta, no com a justificació, de que sigui una causa possible de que s'incrementi aquesta violència urbana?
Jo, des de la policia, no podem parlar mai de les causes. Les causes jo crec que són fenòmens que toquen opinar i estudiar els sociòlegs, els criminòlegs o aquella part de la societat, a vostès, els periodistes, que poden constatar una realitat. Els policies tenim una altra feina, i és que si es fan delictes hem de perseguir els delinqüents. I, per tant, quina és la causa per la qual la persona fa delictes, nosaltres moltes vegades no podem ni preguntar-li perquè la persona no vol declarar i no tenim aquesta opció a saber-ho. Tot el demés poden ser conjectures del perquè de les causes. Nosaltres actuem sobre les conseqüències desagradables, actuem amb les víctimes i al seu costat i actuem agafant els malfactors i portant-los davant del jutge. Si això està justificat d'una manera o una altra, serà una altra...
La persona que ho digui, no?
Persona, no la policia. La policia té una feina molt clara i és intentar prevenir els aldarulls i, si s'han produït, agafar els responsables i portar-los als jutges.
Tornem a la qüestió dels vàndals o delinqüents. No sabria com denominar-los. Se sap del cert que s'organitzen i com s'organitzen?
Per suposat. Vull dir, si vostè i jo ens posem ara d'acord perquè anem a cremar 300 contenidors, no els cremarem. Vostè i jo sols. I
no, però em refereixo contenidors... si vostès saben això, és a dir, si saben com s'organitzen.
Sí, però és que ho sé jo i és constatable amb les mateixes imatges que vostè deia al televisor. Si vostè veu un grup de persones que s'atansa un contenidor, que posen el contenidor al mig de la via pública, que un obre el contenidor, que l'altre llença la benzina, que un tira una pedra incendiària, que l'altre l'encén, que tota la massa amaga aquest grup i aquest grup desapareix i se'n va, que es canvien la roba que porten a la motxilla i apareixen uns altres, tot això és una organització, el que nosaltres en diem una organització criminal. I el que cal provar és el paper, el rol que cada persona juga en aquesta acció criminal. Uns encobrint, els altres tirant líquid inflamable, els altres portant roba perquè els que es puguin ser descoberts s'escapin. Nosaltres entenem que tot això està organitzat i que tot això forma part d'una manera de treballar d'uns delinqüents que el que pretenen és fer delictes. Un delicte d'incendi, un delicte d'estralls, un delicte de danys, un delicte de desordre públic, quin sigui el delicte que la Fiscalia interpreti que aquestes accions comporten. Jo el que li diria és que col·locar contenidors al mig de la Via Laietana i cremar-los, o cremar l'Starbucks Café amb persones a dintre, o intentar cremar uns grans magatzems amb persones a dintre, sens dubte és una activitat criminal molt violenta contra les pròpies persones que estan a dins d'aquest local.
Estava obert el Corte Inglés aquell dia?
Evidentment, evidentment. És a dir, el Corte Inglés va utilitzar el seu dret a treballar. A les 9:30 del matí, doncs, van obrir les seves portes i va començar a tenir la seva activitat. Quan vostè em diu aquell dia, si es refereix exactament a quin moment es tanquen portes i es tornen a obrir, hauríem d'entrar llavors amb el minutatge. Però les estacions de Sants havien acabat els serveis mínims, però van destrossar les botigues i es van emportar pintura per les ungles i targeta SIM de les botigues que havien trencat. Per tant, són persones, que dic jo que són delinqüents, que fan el delicte de robatori, que fan el delicte de danys, o que intervenen i actuen en massa, i es camuflen dintre de la massa. I estan organitzats, per suposat. No són gent que un bon dia van pel carrer i decideixen fer això. Hi ha una organització que els acull, que els explica i que els ensenya, i que vostès ho poden constatar, les imatges de com s'actua davant d'això. Només cal ralentitzar les imatges i veure-les a poc a poc, i es donarà compte del que li explico. Les persones que estan a la presó és perquè el fiscal ho ha demanat i el jutge ho ha acordat i s'ha pogut constatar que formen part d'aquest grup i que cadascú té la seva feina i que cadascú té que fer el seu treball.
Mm-hmm. Ha fet esment de l'estació de Sants i la imatge que més ha donat la volta és absolutament deplorable. Aquella persona que dona aquell cop, que m'imagino que tots els oients han vist, o si no la majoria, aquella persona sembla que sàpiga donar cops de puny. No sé si això ho han valorat.
Clar que ho hem valorat,
però... És a dir, que siguin practicants d'arts marcials o que siguin gent que...
És evident que en una massa i en un grup d'aquests, com jo li dic, dintre d'un grup de 30 o 40 persones, que era aquell que funcionava per l'estació de Sants quan nosaltres rebem la trucada i desplacem els vehicles cap allà en aquells moments, dintre d'aquest grup hi ha una persona que agafa l'extintor, hi ha una persona que trenca la botiga amb un martell, hi ha una persona que recull els estris de la botiga i quan algú se'ls enfrenta hi ha un que utilitza l'agressió física contra aquest. Li repeteixo, cadascú té el seu rol en el grup organitzat, en el grup criminal. El problema és que si agafem aquesta persona per si sola i poguéssim identificar-la ara mateix i dies aquest senyor seria autor per si sol d'una falta de lesions. No se'l podria detenir, perquè per falta a Espanya no es pot detenir. Correspon només la identificació. I aquí cal replantejar-se si les eines que tenim són suficients. Perquè vostè em pot dir, i per què no el deté? I jo li diria, perquè això és una falta de lesions, no és un delicte. No requerirà en principi segona cura. I per molt que a mi em pesi, doncs hauré d'identificar la persona i portar-la davant d'un jutge sense agafar-la, sinó dir-li per papers. És evident que en aquest cas, si l'haguéssim pogut identificar i puguem saber qui és, li podríem imputar el robatori en força a una botiga, li podríem imputar uns desordres públics, li podríem imputar una agressió a una persona, i hi hauria tota una suma de delictes. Però el que m'estic referint és que és necessari adequar la normativa penal i la normativa processal a una realitat que es troba aquest país.
Doncs està tocant un tema important perquè, clar, moltes imatges que veiem nosaltres era de gent cremant contenidors i un podia pensar com és que hi ha 40 càmeres i no hi ha cap policia allà. Perquè una cosa és prevenir-ho, és a dir, quan un veu que hi ha un contenidor que està a punt de ser empès i incendiat, doncs... Què hi fan 40 càmeres al voltant i no un grup de policies que puguin detenir-lo? Perquè això també és evitar el dany i, qui sap, possiblement després també és evitar descàrregues i que la manifestació funcioni amb tota tranquil·litat, no?
Sí. El dia de la manifestació treballaven a Catalunya, van treballar en tres torns, 9.367 Mossos. D'aquests 9.367 Mossos, en el moment en què es cremen contenidors, jo crec que vostè es refereix a la tarda i en un espai que va entre les 5, 7, 8...
I al matí també n'hi van haver, eh?
Clar.
Llavors, carrer Provença, vaig passejar per Provença, tornava d'un lloc sí. I n'hi havia uns quants a terra cremant.
El grup de delinqüents, davant de l'actuació dels mitjans de comunicació com vostès, el que els hi fan és que els aparten, els hi treuen la mà i li diuen no em gravis, o si més no, li donen una empenta i l'aparten. El grup de delinqüents que troba un policia de paisà al mig de la manifestació, un policia que està donant informació de per bombar, és agredit i és trencat, si em permet l'expressió, trencat per dir atacat i lesionat per la massa. Un policia atacat per la massa perquè ha estat detectat al mig obliga que la resta de policies donguem l'ordre d'actuar per anar-lo a protegir i rescatar. I això s'haurà de fer un estudi de com es belluga i hauràs de tenir-ho al cap previst com es belluga la massa contra l'altra. Miri, si baixant per Pau Claris Via Laietana baixa una manifestació de 4.000, 5.000, 6.000 persones i dintre hi ha un grup de delinqüents entrant i sortint de la manifestació, I paral·lel amb ells, al Passeig de Gràcia, hi ha una altra manifestació de 80-90.000 persones. S'ha de ser molt prudent a l'hora d'enviar la força policial contra el grup aquest petit que està dintre d'una manifestació, perquè la manifestació es bellugarà com un líquid i com una bola molt grossa contra l'altra manifestació. I, per tant, s'ha de ser prudent a l'hora d'ordenar l'ús de la força policial. L'ús de la força policial el podem fer servir sota els principis de proporcionalitat, d'oportunitat o de congruència, però no en qualsevol manera. I l'ús que nosaltres en farem de la força és progressiu. Per tant, anar a intentar detenir una persona que crema un contenidor, com vostè molt bé diu, aquesta persona deixa que les càmeres de televisió puguin gravar com ho fa, però no deixarà en cap cas que pugui venir la policia a fer-ho. Trigaran entre 30 i 40 segons a cremar-ho. L'objectiu de cremar un contenidor no és que vostès o els periodistes puguin donar-ho pel televisor. L'objectiu de cremar contenidors i col·locar-los al mig d'un carrer és muntar una barricada de foc. És evitar que puguin passar els serveis públics. Però no els de la policia, també els de sanitat, també els bombers.
Home, però a l'alçada de Provença, amb Nàpols, per exemple, la policia no hi havia de passar perquè no hi havia manifestacions. És a dir, no responia a una qüestió estratègica.
No, significa una manera de dispersar la força policial perquè puguin estar i tinguin estar en diferents indrets alhora. Si vostè origina i crema contenidors aquí davant, haurem de venir aquí i no podrem estar en un altre lloc, i si venim aquí deixarem d'estar a l'altre lloc. Però, a més, la persona que tingui que passar per aquest carrer, una ambulància, no podrà passar. Vostè diu al carrer Provença van cremar 300 contenidors, per tant...
Al carrer Provença només?
No, a Barcelona. A Barcelona. El que ha valorat en aquests moments l'alcalde, jo no tinc encara la valoració d'anys, però s'ha parlat de 300 contenidors, encara no l'he llegit tota detallada. 300 contenidors no només són a Provença, són a Provença, Passeig de Gràcia, Rambla Catalunya, a diferents zones de la ciutat on s'han cremat, amb l'objectiu de que vinguin els bombers a apagar foc, amb l'objectiu de que vingui la policia i deixi d'estar la policia en un altre lloc. Com li deia, això obeeix a una tècnica, una tàctica organitzada de dispersió de la força, cosa que tampoc podem caure a fer-los la seva voluntat i actuar com ells volen que actuem.
I llavors com s'ha d'actuar?
Clar, llavors tot això requereix molta experiència, requereix paciència, requereix tenir una visió i tenir molt bona informació del que està passant en cada punt i actuar amb proporcionalitat i amb oportunitat de veure on toca. Jo entenc que quan vostè diu que he vist que estan cremant això i vostès no van venir, perquè hem considerat que era més important protegir potser un altre tros de carrer o un altre edifici o una altra botiga que aquell, perquè si en definitiva es trenca un contenidor i es cremen dos contenidors i no pot passar l'ambulància o els bombers pel carrer Pau Claris, potser podem entrar per plaça Urquinaona i tenim l'ambulància allà. Si és cert que quan les persones ens demanin ajut, cridi l'ambulància perquè m'he caigut, se m'ha torçat el peu, he tingut un entrebanc o m'he trencat la mà, l'ambulància no arribarà on està la manifestació perquè hi ha contenidors cremants. I aquesta és una valoració i un imponderable que tota aquesta gent organitzada ja ho tenen i ho fan. Per tant, nosaltres actuarem quan sigui la manera i el moment oportú de fer-ho en funció dels nostres criteris i la informació que tenim.
La policia fa ús de megafonia per avisar que comencen les descàrregues? És a dir, aquell dia al carrer Fontanella es va avisar perquè... És a dir, s'han vist moltes imatges de famílies, no? I de famílies que deien és que anava amb la criatura i vaig marxar corrents perquè em feia por i me'ls vaig trobar igualment i vaig haver d'evitar cops i fins i tot em vaig rebre, no?
És evident que la policia avisa i dona els tres avisos preceptius en una situació d'enfrontament, diríem, directe, amb una celebració d'aquestes que vostè parlava del futbol d'abans.
En el futbol sí, que queda molt clar, però jo pregunto aquell dia si
aquell era, dia, no? Quan s'està cremant una cafeteria i s'està cremant per l'altre costat uns grans magatzems amb persones dintre i persones dintre, s'actua de manera immediata per evitar l'incendi, per evitar les morts de persones. I és evident que quan la policia actua farà mal i quan hi ha el desordre públic i la policia l'ha de convertir en ordre, no es pot fer llançant roses i dient-li a la gent...
No, jo entenc tampoc que la policia anirà a preguntar amb vostè ve aquí amb la família? No, però li referia perquè igual aquí el missatge sí que era important, no? És a dir, això va passar sobretot en el carrer Fontanella.
Clar, però la cantonada de Fontanella, la plaça Catalunya, que és on s'està fent l'incendi per cremar els grans magatzems, tenint en compte que tenim un focus a dalt de foc on s'està cremant l'Starbucks, un focus a baix on s'està intentant cremar uns grans magatzems, persones a dintre i persones a dintre, la via Laietana tallada perquè els contenidors no deixen passar els bombers i l'ambulància i, per tant, no hi ha temps per anar a dir-li a la gent escolti que en 3 minuts actuarem desallotgin la plaça. Diríem que aquí apliquem la legítima defensa de tercers. Si no actuem de forma immediata, ens poden cremar a la gent i no assumirem mai aquest risc. I sí assumirem l'altre, de que utilitzarem la força perquè la gent s'aparti. Miri, jo crec que quan la policia actua, La majoria de vegades intentem fer-ho amb els avisos i amb aquests tres avisos, si és la situació...
Com són els avisos, aquests tres avisos?
Són avisos que es donen per megafonia i es diu que li parla la policia, desallotgin aquesta zona, marxin d'aquesta situació. Però el que passa és que en un moment en què l'estan a vostè agredint i que l'estan vostè pagant, no donem aquests avisos, ja entrem ràpidament a rescatar-lo a vostè. Quan estan cremant a l'Starbucks i quan estan cremant els grans magatzems, no podem esperar i anar donant avisos per si els han sentit. Sí que és cert que actuarem amb una gran lluminositat, és a dir, els policies, com vostè sap, portem llums blaves i amb totes les sirenes fent soroll. Per tant, jo el que li demanaria a la gent és que quan vegin les llums blaves i la policia amb les sirenes i que arriben totes les furgonetes, que no s'aturin allà.
I podran marxar, és a dir, tindran via d'escapament, sempre... perquè molts marxaven i es trobaven més policia en altra banda.
Sempre hem deixat la via d'escapament a la que fa referència. Miri, quan ja la manifestació grossa està baixant pel Passeig de Gràcia, nosaltres ens adrecem als líders sindicals i els demanem que ens facin un favor. Tenen ells un permís per manifestar-se fins plaça Catalunya i els hi demanem que no. I els líders sindicals aturen la manifestació a la Gran Via, fan els seus parlaments i desconvoquen. I l'altra manifestació es desconvoca a la plaça Urquinaona. I es desconvoquen. Per tant, podem parlar amb els líders sindicals i els líders sindicals s'adrecen als seus manifestants.
És a dir, que hi ha un acte de responsabilitat també per part dels,
per suposat,
dels sindicals.
I agrair-los-hi molt, perquè nosaltres el que fem és que quan arriben els policies, com vostè diu, a plaça Catalunya, els va veure entrar per la ronda de Sant Pere, direcció perquè ens entenguem Hospitalet, o pel carrer Fontaner i en contradirecció, també direcció Hospitalet. Per tant, quan veu la policia venir, tothom pot marxar amb sentit Hospitalet de la marxa.
Sempre es deixa una sortida, no?
Sempre hi ha sortida, és a dir, no es tanca la gent perquè no puguin sortir. Sempre hi ha sortida en els moviments de les masses, sempre hi ha sortida. Sempre hi ha sortida quan la massa corre, quan la fa córrer la policia. Quan hi ha enfrontament i quan estan tancats, doncs llavors és una altra situació, perquè no és la policia qui fa córrer. És a dir, la massa es comporta en funció a com estan fent una, tres o quatre persones, també. I són les persones que posen foc en un punt o en un altre punt que són els que fan bellugar la massa. Mm-hmm.
No tenim més temps i queden moltes preguntes al tinter. La veritat, queden moltes preguntes que m'agradaria fer-li i no sé, estic per dir-li que l'emplaço que vingui en un altre instant, perquè dia 1 de maig queda, hi haurà una reunió a més del Banc Central Europeu aquí a Barcelona i potser hem de tornar
a partir, no? De futbol, partits finals, de futbol, finals sí. De la Copa del Rei, semifinals, sí. Potser avui si guanyen, no ho sé, semifinals de la Champions, final de la Champions, sempre hi haurà en el deruix i el que cal és recomanar-li a la gent que vagin molt en compte amb aquests esdeveniments de masses perquè uns quants delinqüents es col·loquen aquí dintre, aprofiten la massa per fer malifetes.
Comissari Joan Miquel Capell, cap de Comissaria General, Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació, moltíssimes gràcies per haver vingut al Punt RG.
Gràcies a vostès i com veu alguna cosa ha canviat a la policia perquè sempre venim i expliquem com ho fem i per què ho fem.
I abans no es feia.
Jo no ho sé abans, jo dic nosaltres sempre ho fem, els altres ja no ho sé, no?
Bé, en qualsevol cas avui hem pogut sentir una altra versió dels fets i els mitjans de comunicació que sempre reben, sort que aquest mitjà, el Punt RG, és diferent. Bona nit.
Punt RG, el primer programa radiofònic finançat per la ciutadania. El que és bo no sempre és breu. Si encara no en tens prou, sintonitza amb la teva emissora preferida a www.radioestel.cat. Mira amunt. Veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? Dijous Sant, missa vespertina a 6:45 de la tarda. A 9:45 de la nit, hora santa i vella extraordinària a 11:00. Divendres Sant, via crucis a 12:00 del migdia i celebració de la passió del Senyor a 5:00 de la tarda. I dissabte Sant, a 10:00 de la nit, la solemne vella pasqual. Temple del Tibidabo, un munt d'activitats. 93-417-56-86.
Recordeu, amics, que som al Punt RG, l'únic programa sobre acció ciutadana i canvi social, un espai microfinançat per l'audiència. Enrique, Josep Maria, Ramon, Trebla, Sílvia, Lluís, Fundació Quepo, el Martí, l'Òscar, la Maria Rosa, l'Antonio Pompeu, Àngels, Esther, Cristina, Orgànic, Josep Lluís, Montse, Daniel, Adriana, Enric, Gerardo, Fèlix, Mariflor, Maria Àngeles, Maria Rosa, Joan, Naumar, Sandra, Omaig, són alguns dels noms de les persones que ja han fet un donatiu, així que moltes gràcies a totes elles. Els espera una recompensa per haver-nos ajudat al punt RG. Si tu també ens vols ajudar a seguir fent activisme radiofònic, doncs entra al blog.org.org i a l'apartat de donatius hi trobaràs el número de compte corrent del programa. I també ens agradarà molt si feu un clic allà on diu m'agrada del nostre Facebook, que és facebook.com/.org. I el que fem ara és canviar de tema, perquè, com bé sabeu, n'hem parlat, els propers dies 23, 24 i 25 d'abril, Barcelona
es convertirà en la capital mundial de la pau. Això serà gràcies a la celebració del primer congrés internacional Edificar la Pau al segle XXI. Experts de tot el món es donaran cita a casa nostra per encetar un diàleg sobre estratègies per aconseguir la pau mundial. L'Ivan Pera és membre del Departament de Comunicació d'aquest congrés i membre de la Fundació Carta de la Pau dirigida a l'ONU, que juntament amb la Universitat de Barcelona és qui organitza els actes. Ivan Pera, bona nit.
Hola, bona nit.
Com va de moment els preparatius? A falta de què? 23 dies, 21, no? Aproximadament,
sí, ja,
3 setmanes.
Exacte, ja estem en la recta final, és, diguem això, ja anem cara a barraca. I molt bé, molt bé, molt, molt atabalats, molta gent, molta feina, moltes coses a tancar, però bé, un repte molt maco i que, home, que volem que marqui, que marqui. Volem que marqui, que sigui un bon referent.
Molta gent, què vol dir? És a dir, et refereixes a entitats que hi participen, a públic que s'hi està inscrivint, a tot
sí.
En general?
Sí, nosaltres hem plantejat un congrés, i es va plantejar així des de l'inici, en el qual el que volem és que hi hagi un grup d'experts que debaten sobre els temes de la pau ara i aquí, diguéssim, a Europa en aquest moment, al món en general, però ara i aquí, i en aquest debat no volem que només sigui dels experts, sinó que volem que entri en diàleg amb la societat civil, tant siguin entitats, com hem anat a veure també ajuntaments, institucions, com hem anat a veure també les fundacions de pensament dels partits polítics, i per tant que entre la societat civil i els experts hi hagi un diàleg fluid, de manera que els dos s'enriqueixin, que s'enriqueixi la societat civil perquè pot aprofitar dels experts el seu coneixement, el seu discurs i tot el seu cos de reflexió, i els experts coneguin i aprofitin de la societat civil el dia a dia, des de la trinxera, tot allò que s'està fent, doncs, que ells, en el qual ells estan reflexionant. Sembla que aquest diàleg entre uns i altres és el que... És una de les novetats d'aquest congrés, que ja porta, diguéssim, els grups d'experts estan treballant des de fa un any amb una sèrie de papers que presenten els ponents, que són els que vindran, els conferenciants que vindran d'arreu del món, i que, a més, doncs, si en això hi sumem doncs, tot aquest debat de les entitats. Per tant, és aquest debat potent entre uns i altres que ens ha de servir per, sobretot, per fer reflexió, però també per posar propostes concretes sobre la taula.
Deixa'm que destaqui aquest punt que tu mateix deies, reiterar-lo una mica, perquè sempre en el tema de la cultura de la pau es parla massa de la teoria, i aquí es trenca una llança a favor de que no sigui només així, no?
Sí.
Això és important.
Sí, és a dir, hi ha d'haver-hi, evidentment, hi ha d'haver-hi la teoria, hi ha d'haver-hi la reflexió, però també volem la pràctica. I la pràctica quotidiana, tant sigui a nivell, per exemple, a nivell d'un regidor d'un ajuntament que ha de prendre decisions sobre un tema de pau, fins a les entitats que treballen en la pau. I, per tant, volem també, és una mica ambiciós, però jo crec que toca fer això, que és que la pau, baixar la pau a nivells molt de proximitat, de quotidianitat. És a dir, la pau ens ha de ser útil per resoldre els problemes que tenim tots. I, per tant, això vol dir baixar-la baix, baixar-la que toqui trinxera, que toqui terra. I aquesta és la feina que estem fent.
Atenció, perquè Boutros Ghali, per exemple, una de les persones que ha confirmat i de moment no ho ha desmentit, no? De moment.
De moment no, però pensem que és un senyor que és molt gran.
És un alt perfil.
Exacte, que ja té, doncs, que és complicat, però, si més no, està recolzant el Congrés. Ja va recolzar la Carta de la Pau des del seu inici, junt amb el Federico Mayor Zaragoza. Per tant, és diguéssim, un dels padrins de la Carta de la Pau i un dels inspiradors d'aquest Congrés i d'aquesta feina que estem fent.
I citaves Mayor Zaragoza, un dels altres presents en aquest congrés.
Exacte.
Francesc Torralba, Vicent Martínez Guzmán, per exemple, Arcadi Oliveres, John Paul Lederach, un perfil que a mi personalment m'apassiona, John Paul Lederach, que s'ha dit, déu-n'hi-do, apunta.
Sí, home, el Lederach és una mica, s'està convertint una mica en l'estrella del congrés, així ens
sí.
He dit molt, molt, molt d'això. Home, té un perfil tremendo, el Lederach, és un mediador de pau, ha estat en molts conflictes, ha construït molta societat, ha construït molta pau, per tant és un referent a escoltar i a tenir molt present, i a més el podrem tocar, podrem parlar amb ell.
Sí, sí, serà assequible. De totes maneres, ell va venint a Barcelona, em consta, de tant en tant.
Sí, sí, a més ell havia estudiat aquí, vull dir, coneix molt la realitat d'aquí.
Entén el català, és una cosa molt graciosa. Una pregunta, quina és l'aparença una mica que tindrà el Congrés? Serà tot a base de ponències? Com funcionarà? Una mica sí que ho apuntaves, però m'agradaria deixar una mica més clar.
Doncs el congrés, la jornada d'inauguració serà el dia de Sant Jordi per la tarda, i llavors, diguéssim, les dues jornades de treball seran el dimarts 24 i el dimecres 25, en el qual aquí hi ha 6 ponents grans, diguéssim, com el Lederach, que faran les seves ponències durant aquests 2 dies, i després el Congrés s'ha dividit en 6 eixos temàtics, des de desarmar la història, identitats poroses, la cohesió, la mediació, el paper dels mitjans de la comunicació i repensar la democràcia. En aquests 6 àmbits, llavors, un cop ja s'hagin fet les ponències, diguéssim, per tothom, es dividiran en grups de treball que tindran el seu ponent, els seus experts i la gent que s'ha apuntat de la societat civil. I aquests treballaran el seu àmbit. A més, en l'últim dia es podran presentar comunicacions. Ja tenim, ens han entregat més de 60 comunicacions d'arreu del món, i s'està treballant per elaborar un manifest en el qual tothom s'hi pugui adherir, la gent que ha participat al Congrés i qualsevol altra entitat que es vulgui adherir a aquest manifest que el presentaríem l'últim dia.
Això de les comunicacions, precisament, puc avançar que el punt ORG hi serà i que en farà una.
Perfecte.
Això és una cosa de pràcticament ultimíssima hora, eh?
Perfecte.
I les persones que vulguin apuntar-se, com ho han de fer?
Doncs entrant a la web del Congrés, que és edificarlapau.org, i en allà hi ha el punt el lloc per fer la inscripció i cap problema, o trucant-nos a nosaltres directament, a la Fundació.
Ho posa ben senzill, eh? És a dir, edificarlapau.org i va a l'internauta que vagi a inscripcions.
Exacte.
I allà mateix. L'Ivan Pere ha estat treballant molt amb els ajuntaments, amb entitats. No sé si hi ha alguna cosa que vulguis destacar d'aquesta feina en concret.
Home, que no he pogut, evidentment, no he pogut visitar a tothom que fa coses, perquè m'he dedicat a fer reunions o posar-me en contacte amb tothom, però que hi ha molta gent que estem treballant en la mateixa línia i que hi ha molta feina a fer, que en aquests moments, precisament en aquests moments de crisi, és allò que dèiem, la pau és allò de que no hi ha camins per la pau és el camí, i per tant, en aquests moments de crisi, en aquests moments de necessitat de construir un altre cop, la pau és un element fonamental per a aquesta reconstrucció, a nivell humà i a nivell de país i a nivell en general. I que si podem entre tots tenir espais on trobar-nos, com el que estem proposant nosaltres, per compartir, aprendre i ser capaços de crear elements propositius, que aquest és un altre del que ambicionem, és a dir, fins ara tot el moviment pacifista ha estat de crítica, de denúncia, però potser cal entre tots ja començar a fer propostes, encara que siguin quotidianes, petites, però propostes concretes, de cara a això, de cara a construir. Per tant, em sembla que tots els que estem treballant en aquesta reconstrucció social, és bo que tinguem espais de trobada i que col·laborem.
És que no tenim excusa. Edificarlapau.org/inscripcions. Tot això que està comentant avui l'Ivan Pere ho trobareu en aquest congrés Edificar la Pau al segle XXI. El tancament d'inscripcions 16 d'abril. Vaig errat?
Exacte, 16 d'abril, tancament d'inscripcions. I a més, si em deixes que digui una altra cosa, perquè veus, la idea del Congrés, que és l'edificar la pau, diguéssim, ara i aquí, en aquest moment, i a Europa, però pensant en el món, però ja tenim en marxa, i ho presentarem l'últim dia, ja tenim tancat un segon Congrés d'edificar la pau, que es faria d'aquí 2 anys a Bogotà. I en allà, evidentment, és un altre espai, és un altre lloc, unes altres problemàtiques, i per tant es parlaran d'uns altres temes, però en el fons sempre s'acaba parlant a cada lloc i a cada moment d'allò que és necessari per edificar la pau, que és edificar el progrés, la prosperitat i la llibertat.
Això serà gros, eh? Això serà gros. Barcelona, capital mundial de la pau. Atenció, 23, 24 i 25 d'abril. Importantíssim i interessantíssim. Ivan Pere, moltes gràcies.
Home, moltes gràcies a vosaltres per ajudar-nos a difondre aquest esdeveniment i per col·laborar amb una comunicació.
Ho fem amb el cor, eh? T'asseguro que
doncs,
ho fem amb el cor, eh?
Perfecte.
Salutacions.
Moltes gràcies.
I bona nit.
Gràcies,
adéu.
Bona nit. Adéu.
UNO-RG, els dilluns de 8 a 9 del vespre.
Arribats a aquesta hora, Maria Sierra, bona nit.
Hola, què tal?
Bona nit. I ben trobada.
Gràcies.
Quina pel·lícula dius que vas estar mirant darrerament?
Aquest cap de setmana vaig veure Intocable.
Una de les pel·lícules que està en cartellera recentment, no?
Sí, el director francès i, bueno, em vaig quedar al·lucinada, preciosa, magnífica,
recomanable. A tothom, no?
Sí.
Sempre s'acaba amb la mateixa paraula, no? La recomano molt.
Sí, és veritat.
I arrel d'això,
doncs, una de les cançons que forma part de la banda sonora és Feeling Good, de Nina Simone.
Com que la Maria Sierra sempre ens posa el seu... És el racó musical de la Maria. Avui ens porta ens Feeling Good, que nosaltres també ens sentim molt bé, sí o no?
Sí, una mica d'optimisme, no?
Sí. Plaga. Tu també, Mario? Sí, perfecte. Doncs som-hi. Nina Simone, Feeling Good. Gràcies, bona nit, Maria.
Bona nit. Birds flying high, you know how I feel.
Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me, yeah, yeah. Stars when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. It's a new day, it's a new life for me.
El primer programa radiofònic finançat per la ciutadania.
Nina Simone, Feeling Good. I nosaltres, com bé diu el nostre convidat d'ara per telèfon, ja és primavera.rg. Juli Borràs, bona nit.
Hola, bona nit, Joan.
Ei, però a Orgànic també ha arribat la primavera, no, Juli?
Exactament, Joan.
Sí?
Exactament. Ara hi ha un...
Hi ha
molts canvis en aquesta època.
Sí.
I molts d'ells es produeixen al camp, no?
On què?
O les varietats, tant de fruita i de verdura, doncs són unes altres.
Aquest que sentim és el Juli Borràs, com us dic, d'Orgànic, de la cooperativa, de la xarxa de consum, de com fer consum responsable i sostenible amb els productes de l'hort. Els trobarem a orgànic.org, escrit amb H al principi, i una T, orgànic, fent aquest doble joc. I per aquí darrere, que d'on està clavant un clau o alguna cosa així?
Sí, la veritat és que... Exacte.
És el que passa.
Ens agafes en ple...
Plenes tasques, sí, domèstiques.
Sí, en plena tasca de ficar el dia una mica al local de la cooperativa.
Està molt bé. I canvi d'estació, és primavera.
Exacte, i canvi de...
D'hormones, la sang altera. I què més?
Canvi de productes al camp, és una bona època per fer dieta i sobretot per consumir tots els productes de temporada i de proximitat. Uh-huh. L'època del pebrot, de la vergínia, de la mongeta, del pèsol...
És a dir, que si hem estat consumint el vergínia i pebrot fins ara, vol dir que no era de temporada?
Exactament, perquè és molt maco tindre-ho tot en fila allà
la parada.
A la parada del supermercat, però no és així. També entren les fruites.
Sí, quines?
Entra la maduixa, que bueno, ja comença a haver-n'hi, la primera. Uh-huh. Entren les prunes, els nespres, l'albercoc. És un bon moment pues, també per mirar de consumir aquest tipus de fruita.
I entren aquestes fruites, però quines se'n van?
A veure, hem allargat molt la temporada de la pera, de la poma, ara ja s'estan acabant els cítrics, tot el tema mandarines i taronges, encara les anem aguantant, Però la veritat és que si n'heu consumit ja veureu que no tenen el mateix gust que tenien al principi, d'acord? I ja estem consumint les últimes mandarines i les últimes taronges de l'any.
Juli, em resultava molt interessant quan dèiem de canviar d'estació, que també és important canviar de dieta,
sí, perquè
això ens obliga al camp, però també de fer neteja, no?
Sí, venim d'una època de recolliment, no? Durant que el nostre cos doncs, ha estat guardant molts nutrients, i ara és el moment de, bueno, doncs d'obrir més, com, tal com diu l'estació, d'obrir més, com diu la primavera, i fer un canvi de dieta. En un moment doncs, per incorporar coses que ja comencin a estar més crues, que no estiguin tan cuinades, d'acord? I fer una mica de dieta depurativa.
Depurativa?
Sí, exacte.
Ja amb la idea de la línia per l'operació biquini o què?
Bueno, aquesta és una de les opcions i l'altra és sobretot perquè bueno, el cos ha anat acumulant molts nutrients, entre ells també metalls pesats i altres coses, no només nutrients.
Ah, sí, metalls pesats?
Sí, a veure, en els aliments doncs, també hi ha en petites proporcions hi ha metalls, d'acord? Que es troben en forma de minerals a la terra. I això fa que el nostre cos també els acumuli. I és una bona època per fer tot aquest tipus de dietes. Hi ha moltes dietes molt famoses, el pla de carxofa, etc, o algunes que es fan amb unes sals, que fan neteges hepàtiques, i algunes treuen unes petites, inclús pedretes, al ronyó. Però això sempre, si algú ho vol fer, doncs s'hauria de fer sota supervisió d'un especialista, d'un metge. No recomano que ningú faci cap d'aquestes dietes miraculoses sense abans haver consultat un especialista.
Tu, en canvi, de manera senzilla, diries que simplement consumir el que és producte de l'època i ja està.
De temporada i, sobretot, pues, coses que siguin diurètiques, no? I les coses que porten molta aigua, com les frutes i la verdura, ho són. D'acord? Deixar una mica també els productes fornejats i molt fregit i tot això i començar a canviar. Ja que tenim doncs, tot l'any, doncs, mirar d'introduir alguna amanideta i alguna peça de fruita i, bueno, i deixar els menjars aquests de l'hivern que són més pesats.
I senzill, la mateixa estació ens diu que hem de menjar, no? Cada moment.
Exactament. La Terra és molt sàvia des de fa moltíssims anys i cada estació ens dona el que cal.
Doncs molt bé, Juli Borràs, cooperativa Urgànic. Sereu a la Fira de la Terra, no?
Sí, sí, per suposat. T'esperem trobar tu i els teus oients i esteu tots convidats a l'estand d'Urgànic on hi haurà moltíssims tallers.
Amb mi podeu comptar, eh?
Ja ho sabíem.
Salutacions, Juli, per aquí també.
Vinga, Joan, ja ens veurem.
Bona nit.
Que vagi bé, adéu-siau.
.org, el primer programa radiofònic finançat per la ciutadania.
Amics, després de fer bondat amb la dieta, fem bondat amb l'esperit. Pau, silenci, tranquil·litat, meditació. Enric Tintoré, bona nit.
Bona nit, Joan.
Vine aquí, Enric, una abraçada.
Una abraçada, Joan.
Com estàs?
Bé.
Bé, temps de Setmana Santa.
Sí.
D'introspecció, potser?
Tu també,
sempre,
també.
Sempre
també.
Estem d'introspecció per tu.
Sempre, sempre. Però diria que després d'un primer trimestre molt mogut, amb molt de conflictes, ara s'obre...
Llarg.
Ara s'obre una setmana de treva, una setmana de relax, una setmana de vacances, però una setmana amb la que amb l'ambient respirarem un clima de pau. És la Setmana Santa d'aquests dies o d'aquestes temporades, d'aquestes etapes, amb la que la pau, si un és una mica atent, es mastega, se sent la pau a l'ambient.
Arriba el bon temps i és la festa més important de l'Església.
Sí, i hi ha unes celebracions religioses que, vulguem o no, impacten amb l'ambient i contribueixen a generar aquest clima de pau. La proposta que et faig jo és que intentem gaudir aquests dies de la pau interior. Aprofitar aquest clima de pau que hi ha a l'ambient per practicar i aprofundir amb la pau interior. Tu em diràs com?
Com? Com, Enric?
Pues destinant uns moments al matí i a la nit a cercar el silenci i la pau interior.
5 minuts.
O 10 o 15, jo et proposaria que fem aquest petit exercici. seiem en una cadira, amb l'esquena recta, a la mirada concentrada a l'entrecella, amb els ulls mig tancats o tancats, mirant a l'entrecella sense tensió. Després, una vegada estem aquí sentats, en un lloc tranquil, amb aquesta postura, ens fixem en la respiració, deixem que la respiració flueixi tranquil·lament i nosaltres la seguim mentalment, fins que a poc ens anem relaxant. Paral·lelament ordenem el cos que relaxi. Anem seguint la respiració mentalment i veiem com efectivament relaxem una mica. A la que ens sentim una mica relaxats, començem a fer afirmacions del tipus Déu és pau, jo sóc pau, l'infinit és pau, jo sóc pau, l'infinit és pau, jo sóc pau, l'infinit és pau, jo sóc pau. I anem repetint cada vegada més interiorment, amb mantenir la postura, la columna recta i la mirada a l'entrecella.
Respiració tranquil·la.
Respiració tranquil·la. Veurem que venen moltes idees. Deixem que passin com els núvols emportats per al vent. I ens tornem a concentrar en la frase i la concentració a l'entrecella. I anem repetint. Comprovarem, i això és científic, comprovarem, com a poc entrem en un estat de pau interior. I llavors es tracta de gaudir d'aquest espai de pau interior, gaudir de la nostra pau interior. I ens quedem el temps que puguem gaudir d'aquesta pau. I ens quedem tranquils, disfrutant, gaudint d'aquesta pau interior. Al cap d'una estona, quan ja ens cansem, o quan vingui la inquietud, és el moment, llavors, de reflexionar, de pregar, de fer propòsits per la nova etapa. I després fem dues respiracions profundes i tornem a la vida normal.
Tan senzill. Enric Tintoré, moltíssimes gràcies.
De res, Joan.
Mario Ramírez, a les vies de so. El meu nom, Joan Ortiz. Dilluns que ve, no que no hi tornem, perquè és dilluns de Pasqua, però d'aquí 15 dies, sí. I fins llavors, pau, tranquil·litat, amor, silenci. Jo sóc pau. No?
Sí,
és una cosa així.
L'infinit és pau, jo sóc pau.
L'infinit és pau, jo sóc pau. I sigues tu el canvi que vols veure al món. Bona nit i fins d'aquí 15 dies. Vaya por un poco y yo joden y tú me arranques si se reeu Hanay era un moco Sawayi Samane Kimbalan Pia la Carimba Samamaki Samonul Baimutan Tabanidina Radio Estel.